92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les coses del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Dos sobre les dos. La veritat és que n'hi ha dies que estàs enfadat i dius allò de... joder, vaya tela. Però després, parle del Villarreal Club de Futbol, analises les situacions, veus qui som i on estem, i home, no és que se te'n vaja del cap, però se te passa un rato. A mi me va passar ahir. Me'n vaig anar a caminar tipus jubilat per a pegar-li voltes a lo de Pafos i a veure què cojones explicava jo a partir d'ara en un equip que havia generat tanta il·lusió i en una competició com en la Champions, pues havia pegat este descalabro. Vindre sí a vendre la burra de que vamos a pensar en la remontada, vamos a ganar los cuatro que quedan i totes aquestes coses. Crec que ja esteu tots, o ja estem tots, molt majors, ja sabem tots com funciona i al final tampoc fa falta. Forçar les coses abans d'hora ni és bo ni tampoc se les creu ningú. Per tant, el que n'hi ha que fer és passar el dol, valorar què has fet mal, buscar solucions i a partir d'ahí intentar millorar. I com vos dia, pensant en això, en si el Villarreal serà capaç de millorar en camp de l'Espanyol, que va tindre-ho difícil. És un dels millors locals, un dels equips que millor juga a casa. Veig una estadística de futbol de les classificacions històriques del futbol històric fantàstico i xipiriflàutico. I diu el següent. En els anys en primera divisió, perquè si estàs en segon no pots classificar-te a Europa, claro, és de perogrullo, quins són els equips que més s'han classificat per aquestes competicions? I la llista és esta. El primer que més voltes s'ha classificat a competicions europees sempre que ha estat en primera és nuestro Futbol Club Barcelona. El 99% de vegades. El segon equip que més s'ha classificat estant en primera a Europa és nuestro Real Madrid. 97% de vegades. O sea, sempre. El tercer equip que més s'ha classificat a Europa mentre ha estat en primera, i ahí és quan jo vaig pensar, home, descalabros i caganxos tot ne peguen. Cacahuaes, també. La clau és estar ahí per a pegar-les i lo més important, el nivell i la repetició d'estes. Perquè, claro, és que el tercer equip d'este país que més voltes ha classificat a Europa mentre ha estat en primera és el Villarreal. Mos han classificat un 80% de vegades a Europa estan en primera. Darrere està l'Atlètic, el 77%. El València, el 59%. L'Atlètic Club, el 45%. El Sevilla, el 42%. O sigui, estan en primera... T'has classificat per a Europa el doble de vegades tu que el Sevilla. El Depor el 34, el Betis el 32 i el Saragossa el 32. Pues dius, vale, l'han liat gorda en Pafos. Per lo que siga, s'equivocà Marcelino, s'equivocava. Els futbolistes, sols els futbolistes, ja tindrien que haver-lo solventat, solucionat i arreglat ells. Però... tot i això, això continua i el dissabte anem al camp de l'Espanyol. Que guanyen en Barcelona. I si no, passarem un mal paró. I després veurem què passa en Dortmund. Però això és futbol i el futbol n'hi ha que afrontar-lo. Ara, passem no pàgina del tot, valorem què se va fer mal. Jo crec que el Villarreal no va saber llegir el partit. Crec que els futbolistes van caure en l'error de després de les dues ocasions consecutives de pensar que ja ho tenien fet. I després tot eren preses davant d'un rival que sabia molt bé que si se ficava per davant anàvem a tindre molt poques opcions. Ja ho havien preparat perfecte. La gespa alta, el camp sec, irregular, ells amb un sistema super treballat, mis dieces pa ellos. O sigui, si ho fas tres voltes en Champions League, dona igual que siga Olympiacos, Cairat, Almaty i mosatros, si eres capaç de mantindre la porteria a zero, inclús en un menys, és que eres digno hijo de Bordalàs. Per tant, l'error és nostre. De no haver-ho treballat millor, de no haver-ho preparat més, de no haver eixit pensant des del principi que havia que eixir com una exhalació i no baixar el ritme fins a rebentar, perquè havia que fer el primer gol mentre n'hi havia frescura en les cames i mentre ells encara estaven en aquesta sensació d'ajustar-se, i no ho van fer. Pot ser que aquestes dues ocasions seguides mos feren mal. Però al final, per unes coses unes altres, així estem. Encara en aquesta sensació de no voler veure res de la Champions, de quan sona la cançoneta ficate de mala gaita, però senyores i senyors, dissabte juguem contra l'Espanyol. I la pregunta és, qui va jugar i com? Ixa és una altra història. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Tu seguisses enfadat en lo de el pufo de Pafos o no?
No sé si enfadat o no, però ahir no vas veure futbol.
No, jo tampoc. Jo tampoc.
I avui tampoc veure futbol.
Jo tampoc. Ahir vas veure a ixos del Let's Pond en Queixance que el camp del Rayo Vallecano
el vestuari és,
és de cuéntame. Home, anem a veure. Lo del camp del Rayo Vallecano jo us ho dic sempre. Una lliga sèria no el deixaria jugar al Rayo ni a aquest camp de futbol. Ja no per el camp en si, sinó per la gent que va a partir a aquest camp de futbol. Ni se mereixen com està aquest camp, ni se mereixen com estan els quartos de bany, ni se mereixen com està la infraestructura. O sea, en on estem i conforme estem, és obligatori. Jo moltes voltes, quan vaig dir... A veure, Tebas és un tipo que a mi no me fa gràcia. Però tinc clar que moltes de les coses que la Lliga ha fet des de que va arribar Tebas eren necessàries, vitals, per a un campionat serio i com deu de ser. Jo sempre a flipar quan vaig a Alemanya, els que aneu a veure el Dortmund flipareu, si aneu a Leverkusen flipareu el doble, de com estan els camps de futbol. Dona igual, de l'equip que siga. O sea, Alemanya és veritat que van jugar un Mundial i que això es va aprofitar per a reconstruir-los. Vale. Pues Alemanya, la Merkel, saps qui era la Merkel, tu? Quan va arribar el Mundial i entrava la pasta del govern va dir, quieto parao. Així la pasta se dedica a lo primer, a lo que dura i lo que la gent gasta, que és els camps de futbol. Vale? Perquè al final el futbol, què és important? Un equipo. Però què és molt important? Un lloc a jugar, joder, modern, còmodo, que la gent puga anar, que puga disfrutar d'ell i que siga al nivell de la competició. Tu vas a Alemanya i tots els camps de futbol d'Alemanya són una bestialitat, tots. En pàrquing dalt, pàrquing baix, bars al voltant, zones VIP, accessos de puta mare... Bueno, és una locura. Una locura. Vale. Això s'ha volgut copiar així, que si és el CVC, quan entra el Madrid i Florentino ja se lia tot, ja se merda tot i ja tot està mal. Si Florentino diu, dona igual. Rosalía, si Florentino diu que Rosalía està mal, ja tens a tots dient Rosalía està mal, Rosalía està mal, Rosalía està mal.
Vull cantar en València.
Muy bien, pues si Florentino diguera que no cante, no cantaria. I encara que Rosalía siga la quinta essència i lo millor de la història que puga passar a este país de música, si a Floren li pareix mal i és malo para el futbol. Bueno, yo no sé si es malo o bueno. Lo que sí sé es que el camp del Villarreal es un gran camp de fútbol. Diguen lo que diguen tots els borinots que vulguen dir. Es un gran camp de fútbol, de perfil inglés, cómodo. Té alguns errors perquè s'ha construït sobre un camp que estava fet. I és difícil accés i després les caires estan juntes, n'hi ha passillos que millorarien els passillos. Algun... Però bueno, claro, és que no has construït sobre nou, que és lo suyo. Construir sobre nuevo, pero construir sobre construir para lo que era ese camp de fútbol. Y lo que ha quedado es un gran camp de fútbol. Es un gran camp de fútbol. Tú vas ahora al camp de la Reial, que están reconstruint tot, y es una burra. El camp del Celta, que ara li falta una grada sencera, es un gran camp de fútbol, porque yo vaig a tots, y es d'avis millorar a tots. La Rosaleda, quan va anar este a ficar la pasta, va construir un gran camp de fútbol, el jeque este. Una lliga que se presumia rica, que té pasta, lo mínim que té que invertir, l'obligatori és ahí. Per tant, no sé per què hem arribat així, però és això.
Per el vídeo del Poznan.
Per el vídeo del Poznan. Al final, lo que queda és lo com ho dia, lo del 80% dels partits a Europa. Això és lo que queda. La bona notícia és que jo crec que l'any que ve podem pegar un altre caganxo, en, si no en Pafos, contra el Sant Giluàs, i si no en el que siga. Però també és veritat que després de lo d'ahir diré, senyores, tio, lo d'ahir no. Que damunt ara a veure com és el malalt d'esta història. Veient com hem quedat, veient com està el tema, ahir apareix Manor Solomon dient que li fan mal l'esquena. A mi també. I després de tantes hores d'avió, et puc assegurar que estic tieso. Jo tinc més o menys el que té Manor Solomon pepa sempre. Jo crec que Manor Solomon té un problema d'esquena, tindrà una protusió o una cosa així. Ja si passa una hernia discal, ja, com diem, en els canvis de temperatura, el que passa que ara no canvia la temperatura, fa calor. Jo m'espera el mes que ve, me tornaré a enganxar i ale, a tieso. Però ella està tieso, pobre, de l'esquena. I diu Rubio que hasta s'hi ha arribat.
Que se perde el de l'Espanyol i tot el paro en Israel.
Però ho ha anunciat ell, el Villarreal no ho ha anunciat.
No, no, ho ha anunciat ell en el seu Instagram, on sol anunciar ell les coses.
És curiós. O sea, el Villarreal no ha vingut a dir, bueno, pues está lesionado Manor Solomon. Ahí sí te ella dice, señores, hasta aquí ha arribado. Me duele la espalda, no puedo andar más, no jugué este y no jugué en la selección. ¿Vale? Pues única baixa que sapiguem. El Villarreal entrena esta vesprada. A les 5 y media parla el técnico, Marcelino García Toral. Es una llàstima que, bueno, podeu escoltar en les xarxes socials i el que diga ho ampliarem així. Però clar, hi ha que preguntar-li com se li ha quedat el cuerpo. Perquè recordeu que Marcelino contenté no estava. Tu creus que algú pagarà el pato de Pafos? O sigui, dirà, descansa. Sí?
Sí.
Qui?
Jo aposte per Arnau, Mourinho...
No, no, te pregunte qui pagarà el pato. A qui creus que lleva? A Pepe?
Claro, yo creo que Pepe no juega.
Vale, ¿a quién es?
Y mi Cautacho tampoco juega.
Vale, ¿y quién es?
Y Gueye cree que tampoco juega.
Vale, ¿y quién juega?
Cree que juega Arnau, Mourinho, Rafa, Renato, Pedraza, Tomás, Comesaña, Buchanan, Moleiro, Tani y Gerard.
Claro, a Sosen se ha visto el entrenamiento, que no ha agud, va a haber a ir una, claro, res, y hoy entrenen per la vesprada, que tampoco puedes ver res, porque no te dicen ver res, y después preguntes y tampoco crees, porque Marcelino es poco amigo de avanzar. Si és algun canvi important, algun futbolista pot pensar, crec que me toca jugar. És tot més per percepcions, per sensacions. A veure, de l'altre dia se volia guardar, que després va tindre que tirar-los al camp, a Marín, a Tomàs, a Santi Comesaña, a Gerard, i això són els que suposadament són titulars i ahí estan descansant. Nosaltres han col·locat l'11 de Rubio.
Puc dir un matís de Pepe?
Dis.
No va en Costa de Marfil. En no, este paro de seleccions.
No va.
I si, o sea, en este paro de seleccions, si fora la Copa d'Àfrica, només pediríem a dos jugadors.
Vale, vale. O siga.
Akumak sí que va, i Gueye crec que vas veure l'altre dia la de Senegal i també estava...
Pues mira, això és una molt bona notícia, que Pepe no vaja a la selecció. Tu per la dreta fiques a Buchanan.
Sí.
¿La gente ya ha comenzado a decir el seu 11 o...?
Bueno, la respuesta de, digamos, de gente del fantasy es que la alineación va a ser imposible de acertarla.
Es imposible de acertarla. Es muy complicada. Claro, es que, por ejemplo, Foy debería descansar, pero en cambio el español Marcelino si te a Foy no lo va a llevar. Y ahora se ha convertido que, claro, si tú hubieras guanyat al Pafos, tú dices que a partir del español es un partido que no vaya a ir pots pedre, pero es un partido que vas más alleugerit de carga. Però és que ara s'ha convertit en un partit que, si palmes en el camp de l'Espanyol i te'n vas al paró palmant en el camp de l'Espanyol després de dos derrotes, la imatge de Pafos no és lo mejor. Però bueno, ells sabran. Els tècnics decidiran i sabran què és el que tenen que fer i què és el que hi ha que fer. Per cert, avui hem conegut convocatòria de la selecció espanyola de futbol en la que no n'hi ha cap jugador del Villarreal, però en què n'hi ha un montó de gent que s'han criat així a los pechos de la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza Dura.
Sí, perquè està Aleix García, està Àlex Baena, està Fornals i està Pino.
O sea, són quatre tipus que, d'una manera o una altra, han començat així. Fornals és veritat que després se'n va anar, però va arrencar així, i després els altres... Crec que és evident. Ha anat Fornals per Moleiro i Rubio ha fet una comparativa entre Moleiro i Fornals en estos 11 partits que més o menys està prou equilibrada, està prou igualada, la veritat, Rubio.
Sí, a veure, al final Moleiro li guanya en gols, per exemple, ha fet 3 gols i Fornals només 2. En assistències guanya Fornals, 4 ha fet Fornals, 2 Moleiro. Però, a part de perquè és dels meus... Jo consideré que Moleiro hauria d'haver anat en esta convocatòria.
Jo veig 11 partits és 2, quasi 1.000 minuts, Fornals per 595 Moleiro. Moleiro 3 gols, Fornals 2 gols. Gols esperats, Moleiro 1,8, Fornals 0,9, el doble Moleiro. Tirs, els mateixos, a porteria, 0,5 per partit. Assistències de gol, 2 de Moleiro, 4 de Fornals. Ocasions clares generades, 2, Moleiro, 1 Fornals.
També guanya Moleiro.
Centros a l'àrea, 0,2 per partit de Moleiro, 0,6 de Fornals. Regats, guanya Moleiro, 1,2 per 0,5. Duels guanyats, 2,4 i 2,8, més o menys. Pèrdues de valor, 7,2, 12,7. Perd més el valor Fornals que Moleiro. Ha elegit a Fornals. Ho està fent bé, Fornals, en el Betis. Està jugant de mig centro, està jugant de lo que juga Moleiro. Ho està fent bé. Moleiro també està fent-ho més o menys bé. Jo crec que, almenys, damunt la taula, Don Luis el tindria. Que després el col·loque, jo tampoc he de llegir a qui li agrada, me pareix molt bé, me pareix Fornals un bon futbolista, però bueno, perquè vesgueu la igualtat,
se nota
no?
Que la mil li agrada, perquè ni la Pubalgia el salva d'anar.
Ja, però porta els seus, me pareix molt bé. De la sub-21 no va ningú, no?
No.
Vale, pues, 18 sobre les dos, això, que ja estem així.
Hola, quería una Mac Extreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Pulled Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva Mac Extreme Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Bueno, per cert, avui és l'aniversari de Don Martín Palermo, davanter argentí del Villarreal Club de Futbol i un home d'issos que forma part de la història d'este club, no? Tu saps que és Palermo, no? Crec que tots els xiquets, niños i mayores, crec que...
A veure, lo de la valla me va a pillar encara molt de xicotico, però sí que ho recorde, sí.
Això de la valla és un dia més accidentat, que dius, anant a ese partit de Copa, me vas pegar una castanya jo en l'autopista que vaig reventar el cotxe en tres trossos. I encara vam anar al futbol, n'hi ha que ser jalipolla. No sé què pensàvem que teníem en el cap en esa època, en Ares i companyia, però la pinya que ens vam arrear en l'autopista, ja t'ho dic jo, que és històrica. I vam anar a la Copa i, claro...
Camp del Llevant i era pròloga, no?
I vam arribar a la pròloga, als penals, i li cau la paret a Martín. Mare de Déu, quina locura.
Claro, I després tinc una foto en Palermo...
Damunt, espera, quan se rebenta Palermo era l'hora, quan arriba, perquè ara no hi havia Twister i tot això, que ara vos entereu de tot en seguida. I quan va arribar a Argentina la notícia... Allò era una locura, és com si haguera explotat la bomba. O sigui, no te pots ni imaginar en Argentina el que suposava que s'havia lesionat Palermo i s'havia partit la cama. Claro, li ha caído una paret a Martín, sí, li caigut una paret. Claro, se feien locos, dient, hòstia, però això que és un vídeo de broma o què estàs contant?
No, dir com a curiositat que l'única foto que tinc en Palermo de xicotico està Barros Esqueloto al costat.
Bon futbolista Barros Esqueloto, Ens van arrear el roïn. Hi havia dos, van dir, José Manuel i van dir, jo estic segur que José Manuel diria, pues dona'm el bo, van dir, no. José Manuel voldria Guillermo i mos van arrear a Gustavo. Mira, Palermo explicava Claro que lo de Palermo también es, cuidado, vale, no era Haaland, pero cuando el Villarreal ficha a Palermo era el Haaland del momento. Venía de Cascali, 2 goles al Madrid en la Intercontinental. Venía de ser la estrella, el davanter goleador de Boca Juniors. Y arriba al pueblecito, el que después, años después, palmaría contra el Pafos a comprar a Palermo. Y Martingo explicaba.
Tuvo un poco más de trascendencia, mis 2 goles al Real Madrid en Japón, en la Copa Intercontinental con Boca, y bueno, y ahí nomás mi llegada al Villarreal. Creo que era un buen momento el mío, el haber obviamente llegado a que mi nombre esté instalado en el fútbol tanto de España, de Italia, y más allá de muchos nombres que surgieron, el Villarreal estaba en esa etapa de crecimiento, de proyección a recién ser un equipo ascendido. Y bueno, y un poco también por Diego Caña, por el Vasco Arrobarrena, que eran compañeros míos en Boca y fueron los primeros que dieron ese paso. Pero sí, obviamente que mi llegada al club fue un esfuerzo muy grande el que hizo Fernando en su momento, y bueno, todo eso generó que el Villarreal haya tenido esa trascendencia por mi llegada. Y de ahí además empezar a aportar ese granito de arena para el crecimiento. Desde mi lugar, inculcar lo que yo venía de Boca a querer ganar, que no diera lo mismo el ganar o perder, y que, bueno, a veces yo terminaba con bronca los partidos y esto se vivía distinto. Espero que esa mentalidad que yo traté de inculcar y transmitirle tanto a mis compañeros, a los entrenadores, al mismo presidente, eso haya ayudado. Y bueno, yo creo que siempre voy a lamentar mi lesión. Mi lesión creo que fue la frustración de no seguir adelante cuando yo ya estaba como asentado en el club, a mis compañeros, a la liga. Esa lesión me retrocedió mucho, ya no fui el mismo. Entré creo que en un pozo en todo sentido, deportivo, anímico, que me llevó a no seguir rindiendo de la misma manera. Y bueno, fue después ya irme del Villarreal, ir al Betis, al Alavés.
Pues este es Martín Palermo. Qué difícil es el fútbol. Mira, Palermo es paregut a lo que han fet ara en Nico Tatche. Va ser un colp d'efecte al mercat, van fitxar el davanter més estel·lar que hi havia, un dels més estel·lars, i per lo que siga no va tindre sort ni fortuna, no li va anar bé, li va caure la paret, se va partir el peu, i sa lesió el va apartar, el va complicar i ja el va fer que no estiguera com deuria i no va acabar triomfant en el Villarreal. Ho dic perquè ho proposa, disposa, se gasta la pasta, fica tot ahí damunt la taula per a que siga així, però després no és així. Per això té tant de mèrit, eh? I sent coses bé i sent coses mal. La vida te porta a moments en el que hi ha gent que tu penses que va ser un crack i després, mira, jo crec que a Martín el mata lo de la paret. Primer li costa adaptar-se, després d'aquella milonga o aquella història de que no li la passaven, bueno, futbol. Després l'adaptació sí. I just quan ell diu ja me trobo bé, ja estic en un Villarreal, claro, ell ve un Villarreal, ve d'un equip guanyador, un superequipàs, i ve un equip que està en construcció i creixement. O sea, no, aspirava a entrar en Europa. Jo crec que Martín sí que li va donar al Villarreal i sa sensació de ficar-lo en el món. I després, com ell diu, i sa opció competitiva. I tot per això sempre n'hi ha que recordar-lo. I també dic una cosa, dels que vam vindre al centenari, vaig estar molt de rato parlant en ell, i me va flipar, eh? O sea, Martín Palermo és un bon tio, un tio molt preparat, i mira, és dels que notes que en el fondo li, hòstia, que mal me sap no haver pogut triomfar així com vas triomfar en Boca, no? O sea, perquè sí que podia haver-ho fet i li va eixir mal, li va eixir molt mal. I va ser una aposta molt important. I com us dia, era fitxar al Haaland de l'època o al Micotatge de l'època. 26 sobre les 2, a veure què diuen en Barcelona des de l'Espanyol de Barcelona. Per cert, no jugarà Romero, no jugarà Ramonet Terrats. Que jugue Romero costa 125.000 pavos. Un piso de 90 metros. Bueno, no. Val més ara, no? Que val 140.000, 150.000. Bueno, segons on te'l compres, claro. Que no jugue Terrats val 250.000 pavos. Que juguen els dos costaria a l'Espanyol 375.000. No paguen. Tu pagaries, Rubio, per un ratet?
Romero, si no és el millor, és el segon millor de l'Espanyol,
eh? Home, n'hi ha uns números que us certifiquen, eh? 2 gols, 2 assistències, ha participat en 9 dels 18 gols de l'Espanyol d'este any. O sea, en la meitat de gols de l'Espanyol o ha centrat ell, o ha fet la jugada i ha acabat en gol, o l'ha fet ell, eh? 125.000 euros tienen la culpa.
El árbitro Alejandro José Hernández Hernández. El VAR Figueroa Vázquez.
Vale, pero a mí ya sabes que me gustaste donar más ticket. ¿Qué? ¿Tiene que tiene por?
Alejandro José Hernández cree que es aquel que Ramos una vega libadí.
No, no, Alejandro José es el que yo le di. Alejandro José, ¿qué partido molaba liar? Sí, sí, va
a haber. Patuel seguro que os recuerda que
sí,
hemos.
Sí, sí, algún partido molaba liar que yo me recuerde que va a existir lo menos 20 vegades. Alejandro José, ¿qué haces? Alejandro José, ¿qué haces?
Aquest divendres, al trinquet de Villarreal, contem amb el trofeu Ajuntament de Villarreal. Semifinals a les 5 i a les 6 i mitja de la vesprada. A les 5, Giner, Tomàs Segon i Jesús contra Salvador, Álvaro i Monraval Segon. Mentre que a les 6 i mitja, Marc Nacho i amb Castell de Feridor contra Puigol Segon, Javi i Carlos. Així que, ja sabeu, trinquet a Villarreal, pilota valenciana, a partir de les 5, semifinals del trofeu Ajuntament de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
El pròxim 9 de novembre, cursa solidària Lluïsos a benefici de CAFO. Inscripció 7 euros. 5 quilòmetres més infantil més marxa. Inscripcions online en HJ-MitchCrono o en Esport 2, tu mòbil i bocateria Lluïsos. Data límit d'inscripcions fins al 6 de novembre. I si vols samarreta, fins al 4 de novembre. El pròxim 9 de novembre, cursa solidària Lluïsos a benefici de CAFO. Participa.
El proper divendres 7 de novembre a les 7 de la vesprada al restaurant del casino arriba la gala Generant Valors de Fundació Caixa Rural Villarreal. Una trobada per compartir sinergies i reforçar llaços amb les entitats del teixit associatiu de Villarreal. Generant valors, cultivem el demà.
Castelló té futur, una província connectada, innovadora i oberta al món. Des de la indústria i la ceràmica fins a la tecnologia, el turisme o els sectors primaris. Castelló és un territori que creix amb talent, que aposta per la sostenibilitat i que impulsa oportunitats per a totes les persones. Perquè el futur no és una meta, és un camí que fem junts. Futur província, connectats per a créixer. Diputació de Castelló.
Ah, per cert, vull dir-ho, una, que tenim partida esta vesprada en el trinquet de Villarreal, a més partida doble, és el trofeu de l'Ajuntament, ara parlem amb ells i amb Pepe Mesquita, perquè estan allà en una lluita per recuperar la pilota i que la gent vagi i la gent jove s'enganxe i que puga anar i disfrutar d'ella, i costa, costa, que tio, hòstia, no iixiu del TikTok i de l'Instagram, Rubio, tio, aneu a la pilota, aneu al trinquet, aneu a, iixiu al carrer, cojones, feu algo, iixiu a que vos pegue l'aire, no pots estar tot el dia cara a la tele, col·lega. Per cert, ja te recordes que mos va fer Alejandro José?
Sí, acabo de recordar que en el 4-4 aquell de final de temporada que Sorlot, no sé si fa 3 gols o 4 gols.
Sí, 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 4-4.
En minut 80 i algo, Bertran Traoré té una jugada que se anava cara a porteria soles i l'àrbitre pita falta prèvia.
Ah, hi ha una altra cosa que m'encanta. L'equip de veterans del Villarreal Club de Futbol, que està format per xavals, gent més que ha jugat en el Villarreal, en altres categories, en categories més inferiors, bueno, han juntat ahí una barreja de gent i després els bons, els fenòmenos. Este cap de setmana juguen en Saragossa. Se diu el partido Aspanoa, que és pues, l'ajuda en Espanya i unes xiquets amb càncer, ¿vale? I els familiars, ajuda per a tots ells. Juga el Saragossa i juga el Villarreal de veterans. Vas a flipar. Val 5 pavos. L'any passat van col·locar quasi 25.000 persones en el camp de futbol. Pues acaba de veure que porten venudes de 9.000 entrades. De 9.000 entrades per a un partit de veteranos. Ha preguntat jo i m'han dit que així...
Gordo, gordo, qui va?
Fenòmenos van Marquito Sena, Moisés García León, Xisco Nadal, Gonzalo Rodríguez i a partir d'ahí pues, el bo de Toni Martínez, que anirà a fer ruïdo, i algú més. Passeu-me la llista des que van, però, joder, quin detall, eh? 20.000 persones, quasi 20.000 entrades venudes en un Saragossa-Villarreal de veteranos. Mare meva. 20.000. Queda dicho. Del partit de demà, a mi me fa por l'Espanyol. És un bon espanyol. És un espanyol competitiu. Així que vaig a preguntar-li a Francesc Villa, a veure què me conta. Francesc, què tal? Espera, que tenim encara fora. Rubio, de l'Espanyol, quin 11 podia...
Sí, Dimitrovic de porter, El Hilali, Riedel, Cabrera i Salinas, si no juga Romero, Edu Expósito i Lozano, Dolan, Piquel i Pere Milla i davant Roberto.
L'Espanyol a casa li va guanyar el Betis, però li va guanyar... Ells van tindre un penal en l'última jugada i el van fallar. Però, joder, han competit bé a casa.
18 punts... això, menys l'última jornada contra l'Alavés, que sí que la millor és un resultat menys esperat, però la veritat és que la temporada que estan fent és boníssima.
Sí, és un bon equip l'Espanyol, és intens. Mos espera un partit complicadillo, més que complicat, perquè ells venen d'estar ahí en Europa, de perdre l'últim partit que van jugar, van perdre contra el Deportivo l'Alavés, per cert, ha estat pare Denis Suárez.
Enhorabona.
Enhorabona. I suposo que voldran reaccionar i competir o guanyar en casa, no? Abans del paró. Perquè, clar, l'Espanyol està ahí, ha canviat d'amo.
Ara crec que és un ex-jugador de la NFL, sí. No? Si no m'equivoque.
Era el senyor Chen. El senyor Chen ha venut el club. Per cert, que ha llegit que igual un fondo d'eixos de Qatar que té milions per avorrir contra el Getafe.
Sí, també ho vaig llegir ahir.
Ja no jugaran a lo que jugava Bordalà, no? O sí?
Bueno, igual, no?
No ho sé, no ho sé. Bueno, com diem, el Villarreal, i per cert, algú més t'ha dit algun 11 i si algú s'atrevís a acertar el 11 del Villarreal.
Bueno, hi havia gent que deia que el que està mantenint la porteria a cero és Júnior, però...
I saps la qüestió?
En la seqüència de...
Claro, Rubio diu que la seqüència del partit van ser 3 Arnau i ara ne porta 3 Júnior.
Claro, però no 3 seguits, porta 2, el tall de la Copa i 2.
Sí, però la Copa no compta. La Copa era un amistós, la Copa no val. O sea, de partits serios porten 3 i 3 cadascun.
Sí.
O sea que si Marcelino encara està en busca mi portero, li tocaria Arnau. Jo tinc la percepció que com ve el paró, pot ser que jugui Luis Junior i ja després del paró tomar decisions. Però sí que és veritat que és més una percepció que informació. Però bueno, queda dicho.
Bueno, és que claro, com parla Marce esta vesprada, perquè també és una bona pregunta si Junior ja és el porter per a sempre o... ¿O encara queda algún resquici de que pueda jugar Arnau?
A ver, me parecería raro estar todo el año, ahora tú, ahora no, ahora u, ahora latre. Bueno, yo sí que tengo claro que la operación bikini de Luis Junior la ha ayudado a tornar a jugar. O sea, está claro que tenía que baixar pes y tenía que ficarse en forma y tenía que...
També hi ha comentari de Marce de que, li, que no sé qui li va preguntar, que li va dir, bueno, és que a Junior lo tienen agarrado i també va dir, pues que él agarre también al defensa o algo así, ¿no?
Això li ho vaig dir jo. Que, per cert, ha tornat a veure la jugada, és infumable que no piten falta al porter. O sea, és infumable. No té per on pillar-ho, això. Després veus els penaltitos que piten en semifinals i quarts de final en la Champions League de VAR. I dius, no sé...
No, en el propi Mundial de Clubs, al Bayern de Múnich crec que li anulen un gol perquè també hi ha un jugador obstruint al porter clarament i van dir, no, i ese gol no és vàlid.
Bueno, com siga, té raó, tens que estar més espavilat en lo gran que eres un tio d'un 90x2, un armari empotrat, pues, encara que l'altre estiga fort, que serà fort i serà gran i serà difícil de parar, pues tens que estar més espavilat i, claro, no sé lo que farà Marcelino en la porteria, la veritat. No tinc ara mateix una idea clara de... Bueno, hi ha que preguntar-li si encara estem en el càsting o s'ha acabat el càsting o què és el que ha passat, no? No sé hasta quin punt pot estar marejat. És que no sé si està marejat realment. No sé si ha arribat a tindre una decisió. Vale, li preguntem a Francesc. Francesc Villa, què tal? Bona vesprada.
Què tal, nois? Com esteu?
Pues preguntamos quin espanyol mos espera. Un bon espanyol a casa, no?
Sí, la veritat és que l'espanyol està sent molt solvent a casa aquest any. Mm. El que passa és que doncs, ara ve una mica sota l'ombra de la darrera derrota, on és veritat que durant els primers minuts no va semblar aquest equip competitiu que és, aquest equip que va a totes, aquest equip que pressiona. Els primers minuts a Mendizorroza, que van ser els que van propiciar doncs, bona part de la derrota, doncs li van significar molts dubtes a la gent de l'Espanyol. I després aquest partit també està marcat pel tema de justament els jugadors, els dos jugadors que pertanyen encara doncs contractualment al Villarreal, que malgrat estar a la disciplina de l'Espanyol no podran jugar, doncs perquè l'Espanyol sembla ser, i dic sembla ser, i ara tu matitzo, que no farà efectives les famoses clàusules.
Jo tinc la sensació, digues, Francesc, que van a pagar la de Romero. No,
també,
no
però,
ho tinc clar.
Hi ha un secretisme molt gran, Javi, perquè hem estat intentant indagar, des del club no volen dir res. Jo el que crec és que si alguna de les dues té més sentit pagar és la de Romero.
Claro.
I avui, justament d'aquí una estoneta, parlarà Manolo González a les 4 de la tarda. Jo vaig a la roda de premsa i si puc fer-li una pregunta, la primera pregunta serà aquesta. Perquè jo crec que ells volen explicar-nos alguna cosa. I si volen explicar-nos alguna cosa, també podria ser que ens volen explicar per què paguen una i per què l'altra no. Perquè el que està claríssim és que Romero ara mateix és un jugador essencial per l'Espanyol. I en canvi Tarrats està sent un jugador que era un gran reforç, però que de moment no està jugant. No? Llavors,
la vida és curiosa, eh? Tarrats, dit per ella a mi, amb la il·lusió de la seva vida era jugar a l'Espanyol, collons, ara que va, no el fiquen. És que, claro, espanyolista de pro. A mi sí, me pareix un bon futbolista, me pareix un xaval així, perquè no juga.
Bueno, no juga, jo crec, precisament per el que tu acabes de dir, perquè jo crec que l'ha pogut la pressió. O sigui, Ramon ara mateix se sent molt pressionat i no està podent desplegar el seu futbol i no pot demostrar a ningú doncs, el que és capaç. I a mi em dona la impressió que li està jugant molt en contra l'aspecte emocional. I sempre que ha jugat, sempre que... De fet, el primer partit de Lliga és titular, eh? És titular contra l'Atleti de Madrid. I després desapareix de la titularitat, no. I ha tornat a jugar només minuts, d'alguna manera, residuals. Amb la qual cosa és la gran incògnita què passa amb Tarrats, però jo crec que, sincerament, que és un aspecte més emocional, que no passa una altra cosa.
Romero, ara mateix, si tu fores l'amo de l'Espanyol, pagaries de 125.000 euros perquè jugarà?
Sí, sí. A mi em sembla un jugador superlatiu. Jo crec que Romero... És que jo no sé si el nivell de Romero és un nivell de selecció espanyola, us ho dic en seriós. No, vaja, jo sé que el lateral esquerrà de la selecció espanyola està molt ben cobert, I aquesta per mi és la raó de que Romero no tingui opcions, però us dic, Romero és un jugador superlatiu. Romero, per exemple, a l'últim partit a casa és qui inicia la jugada rebent la passada del porter, qui després la passa al migcampista, qui fa després se'n va per la banda i qui acaba la jugada. És que és un todocampista, és un jugador que juga de lateral esquerra, però que moltes vegades on menys incidència té justament és el lateral esquerra, sinó que el té d'incidència per tot el camp. És un jugador total.
El canvi d'amo, mal dit però ben explicat, l'Espanyol ha canviat, no?
Ha canviat l'Espanyol, però en realitat, per ser justos, no té res a veure amb el canvi de propietat, perquè és una cosa que des de fora segurament no teniu tot el detall, però la realitat és que aquesta temporada les coses són més filles o més de conseqüència de l'anterior propietat que no pas de la nova. La nova pràcticament ha desembarcat aquí, però a l'octubre és quan finalment signen la propietat. Des de l'octubre no porten ni 30 dies, o potser 30, que són propietaris de l'Espanyol. És a dir, i la seva incidència, ells han anat apareixent. És veritat que el clima també ha estat molt positiu.
Han obert les finestres, no?
La gent, volia un canvi i la gent els ha acollit amb els braços oberts, però la realitat és en quant a gestió, ells no han fet res. O sigui, tot això ve de la gestió de Gragarza i de la gestió de l'antigua propietat, que d'alguna manera també segueix vinculada al club, que aquesta és altra, perquè resulta que ni el director, millor dit el CEO, que era Mao Ye, ha estat també confirmat per la gent de la nova propietat. És a dir, és com si hagués hagut o està succeint una transició que de moment no sabem exactament quan s'acabarà o si donarà un volantazo, i ara després també cal veure què ha passat, perquè aquesta setmana ha estat notori que el director esportiu ha patit un infart, i és una persona que li agrada portar les coses molt a la seva manera, i caldrà veure
es pot reincorporar o no, tal com ell, doncs, és a dir, amb el nivell de feina que ell tenia, i si potser, doncs, veurem, no? Perquè, clar, és que ha partit un infart sever, no és un susto. Ostres, sí, un susto. Aquest senyor, si no arriben a atendre'l a temps, doncs ja no hi seríem nosaltres. O sigui, cal veure què passa, perquè és una persona molt important al club, d'ençà de la seva arribada ha anat guanyant poder, és l'arquitecte de la situació actual esportiva de l'Espanyol, i a més és una persona que no delega, que aquest és un dels problemes també que jo crec que han acabat repercutint a la seva salut.
L'Espanyol és un equip de Manolo Keys a totes? És a dir, mos esperem un Espanyol que va mossegar a la realitat, que va apretar o que va fer-lo patir?
Bueno, Manolo és un tio molt intel·ligent i sap quan pot apretar i quan no. Amb la qual cosa no es suïcidarà, jo crec. I el que està claríssim és que si tu vols mantenir una mica les consignes que li has donat als teus jugadors, tampoc pots tirar-te enrere. Ni crec que fora intel·ligent tampoc esperar enrere el Villarreal, que és un equip que té un poder ofensiu brutal. Jo particularment el que sí espero és que el gen competitiu, que Manolo és una de les seves característiques i que d'alguna manera durant els 3 anys que portem amb ell o 2 anys i mig els hem vist, això es torna a mostrar. Pensa una cosa, l'any passat segurament el Villarreal jo diria que no estava tan bé, però aquí guanya amb 2 gols de Yoce, demostrant superioritat, però sobretot demostrant la qualitat individual, sí. Perquè l'Espanyol durant molts minuts va amb intensitat, amb una plantilla pitjor de la que tenim, gràcies una miqueta a aquesta intensitat que injecta Manolo, va igualar al rival, va igualar a tot un Villarreal. Llavors, veurem. Jo crec que el partit segurament serà bastant similar a aquell que vam viure. I clar, doncs aquell es va decidir per la qualitat que té el Villarreal, que a més ara vindrà amb un Gerard que torna també a estar doncs amb la faceta cap a dalt. Anem a veure també doncs, com li ha centrat al Villarreal el tema de la derrota amb la Champions, però clar, també si l'entrenador els ha ficat una miqueta a les piles, també podem pagar nosaltres plats en 14, és interessant el duel.
Francesc, moltes gràcies, cuida't.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Bueno, pues ja ho sap Rubio, sí, Manolo li fica molta intensitat als seus equipos, Manolo, bon tio, bon entrenador. Anem a la gent de la pilota valenciana.
Que Dolan té una curiositat, que té una fundació d'ajudar els jugadors que en 18-19 anys deixen el futbol per lesions greus perquè un amic seu se va suïcidar per aquest problema.
Per ser del futbol, sí. I si n'hi ha algú, per exemple, claro, és que és dur. Que
en 19-20 anys, en l'acadèmia del City, va tindre una lesió, el van renovar i el seu millor amic se va suïcidar.
44 sobre les 2.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Malditos Tacones arriba el 7 de novembre a l'Auditori de Villarreal. Aquesta potent obra està protagonitzada per Luisa Martín i Olivia Molina i arriba a la nostra ciutat després de triomfar per tota Espanya. De la mà de Conquistando Escalones, amb la col·laboració de la Regidoria d'Igualtat de Villarreal. Malditos Tacones, 7 de novembre, a l'Auditori de Villarreal. Entrades a la venda en conquistandoescalones.org.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Bueno, com vos deia, per cert, juga el B, el B ve de guanyar-li al Cartagena, vamos. El Cartagena era el Bayern Múnich de la primera ref, havia guanyat tota casa, i va al B Rubio i li toca la careta en el Velda i companyia, 0-2.
Sí, la veritat és que el B va guanyar un partit que a la millor era el que mismos esperàvem, i ara el diumenge les 8 i mitja tenen una revalida així en el mini contra el Sanluqueño.
Contra el Sanluqueño va anar a jugar Copa.
És veritat?
Bueno, sí, sí.
Crec que va debutar Jorgens en ese dia.
Bon puesto, bon puesto. En Lucar de Barrameda. No se menja mal ahí. Bueno, ahí no se menja mal a cap.
Hi havia en una grada un tío en una bombona debutant, literalment.
Pot ser. Don José Mezquita, trinqueter de Villarreal, com està vostè?
Pues bé, animat per cara a la vespre.
Collons, que el divendres tens sarao, tio. Tu no tens un divendres lliure en la teva vida, no?
Sí, bueno, la partida de professionals estoy es divendres i, bueno, no és fàcil perquè tens que contratar jugadors, programar i no tens temps de fer a vegades coses que interessants pel trinquet, però sí,
o sea, la tu, veritat que estem ahí. Com la Lliga, el divendres jugo, la jornada de Lliga Gorda se juga divendres a la pilota.
Sí, la partida professional de fa molts anys, el trinquet té més de 100 anys i sempre ha sigut el seu dia el divendres de vesprà.
O sea, històricament, tota històricament, la vida, divendres sí, se juga a pilota. Sí,
que cada vegada està més difícil perquè la pilota està encara un poc a cara a fin de setmana. I, yeah, claro, n'hi ha d'estar al trinquet de València, havia marxat amb Pedreguer, Sueca, que tots volem agarrar.
El divendres.
El divendres, dissabte, els millors jugadors. Entonces, mos toca anar regulant-lo. Cada setmana, pues, ho pot anar triant més bons i una altra setmana
vale,
tria un altre, i però estem peleant.
Te pregunte, el problema que tenim en la pilota valenciana és que la gent que la viu, que la disfruta i que és apassionada, se fa gran. I la gent que ve de darrere no compliu el cupo, o sí? Ara mateix a quina salut té? O sea, si tu me digueres, Javi, el trinquet de Villarreal, com no, o manegem això i que la gent s'entere que està així, o a la llarga a patir.
Merejant-lo estem merejant, perquè tenim l'Ajuntament darrere, que mos patrocina, mos subvenciona, està el club, estem peleant, fent l'escola de tecnificació, fent les partides professionals, els dimecres juguen també els xicuelos que entrenen en tecnificació. El problema és un poquet que això que antes la gent aficionada anava tots els divendres a veure totes les partides, això sí que és de veres que cada vegada va baixant. La gent jove vol les 7 o 8 partides grans de l'any. Entonces el dia a dia sí que és
volen
de veres,
la Champions.
Volen Champions i el dia a dia pues va baixant. Però bueno, ara hem fet este trofeu, torna a repetir, gràcies a l'Ajuntament de Villarreal per la seva col·laboració.
Així el tenim a l'Ajuntament de Villarreal.
Tenim,
un
és poc una tard, supercopa.
Poc tard, però a bona hora. Senyor Madrigal.
Estàvem esperant que mos obriguen la porta.
No, estàs treballant. T'escapes? Perquè sé que estàs treballant.
Estava al telèfon.
Carmeite, què portes? 45 minuts al telèfon?
Portava un rato, sí. Estava parlant, en este cas, en l'alcalde, un tema important.
Vale,
però al mateix temps estava intentant pujar, baixar, al mateix temps és complicat, però bueno.
Li pregunte,
què
podem fer perquè el trinquet de Villarreal tinga vida, claro, perquè jo venia i pensava, no? Com fas que la gent puga anar a veure una partida de pilota, cosa que molta gent la desconeix, i que ficar-li a huevo perquè vagi, ¿vale? Per dir, claro, ficar partides divendres de vespre és complicat, perquè la gent el divendres de vespre vol ir a fer-se la cervesa i a veure a la que li fa gràcia o el que li fa gràcia. Claro, n'hi ha que pegar-li una volta, perquè realment com, no podem deixar que s'acabe. Què podem fer?
Permetiu-me un poc, no sé si el correspon fer la broma, no? N'hi hauré que fer un tardeo per a...
Sí, sí.
En mitat de entre partides.
Podria fer, podria fer.
Un tardeo, no?
Estaria mal.
Hem portat a Pepe Bot i farra un parell de vegades.
Claro, sí, home, però...
Bueno. Bueno, però jo crec que, sobretot, el que n'hi ha que donar, que és cert, que és el que estem intentant, i crec que Pepe ho fa molt bé, és, com diu ell, enganxar, no?, a través d'aquesta Champions, que és el que m'he intentat en aquest trofeu, en el trofeu de l'Ajuntament de Villarreal, quan vam parlar l'any passat de què podíem fer. Vaig dir, escolta, si tenim la Lliga i tenim la Copa, pues tenim nosaltres la Supercopa.
Yeah.
Que és el que hem intentat d'alguna manera, pues, aglutinar els millors pilotaris que tenim, els millors jugadors de pilota, en aquest trofeu, i que d'alguna manera, quan aquestes partides de prestigi i de qualitat t'enganxen, pues, suposo que jo he de ser sincer, desconeixia molt la pilota fins que he sigut regidor d'esports, i ara moltes vegades pues, els divendres pues, m'arrime, a més m'arrime en la meva dona, passem el rato allí, en la partida, i és un ambient que és molt xulo, no? Entonces, jo crec que necessitem donar-la a conèixer, i possiblement a través d'esta Champions que diu Pepe, d'aquestes partides interessants, poden fer que la gent se mos enganxe.
És a dir, que lo d'esta nit és el màxim que se pot veure en el món de la pilota, Pepe, al Trinquet de Vila-real, esta vesprada. Alhora, i qui juga i com funciona?
A veure, és una supercopa, tenim ahir els millors jugadors, ahir tenim el que va guanyar el trofeu Villarreal Club de Futbol, que va ser Pujol, és un número indiscutible, tenim el guanyador de Lliga, com és Nacho, tenim el guanyador de Copa, i tenim el guanyador individual. Vol dir que hem agarrat els tres millors trofeus oficials de la federació, més el nostre trofeu de Villarreal, que és el millor trofeu que existeix, de la Comunitat Valenciana. Entonces tenim ahir els millors jugadors. Avui, el divendres dia 7, tenim doble partida, doble semifinals, tenim que dir que són quatre equips, són dos semifinals, i comencem a les 5 de la vesprà. Un poc fotut per el que puga vindre. Però, claro, no podem començar tampoc a les 8 de la vesprà i acabar a les 12 i la gent està major. Entonces comencem a les 5 de la vesprà en la primera semifinal, que és José Salvador, Álvaro Jimeno i Monraval contra Giner, Tomás i Jesús. Una grandíssima partida, Giner... bueno, són tots figures. I a continuació, 18:45, l'estel·lar, que és Salva Palau i Nacho contra Pujol, Javi i Carlos. Això ho tenim avui de vesprà, i els dos guanyadors els tindrem el divendres que ve per la nit a les 11:45. Serà la gran final.
Jo crec que això també, perdona, Pepe, que t'interrompisca, crec que això són les coses diferents que hem de fer, no? Tenim de ser un públic molt habituat a aquest divendres per la vesprà, però quan Pepe va comentar de fer la partida per la nit i me dia que era una forma de que gent jove poguera enganxar-se, pues escolta, pues igual per ahí, no? Te'n vas a sopar el divendres, eixes un poquet antes, com la prèvia abans del partit de la Champions del Villarreal, pues lo mateix en este cas. Jo crec que és una forma també d'enganxar un públic diferent, més jove, que pot anar a sopar.
La clau és, què val anar a veure una partida final de màxim nivell? Clar, perquè no estem parlant d'una partida de, com diu, els xiquets que entrenen. Això és lo màxim, és a dir, és el nivell top, per si tu vols veure pilota i dir, no ho he vist mai, vaig a veure el Federer de turno, el Djokovic de turno, el Rafa Nadal de turno, claro.
Pues, avui, mira, molt simple. Avui és com si tinguérem un trofeu curt, una supercopa, que estiguera a Madrid, Barcelona, l'ET Madrid i Villarreal.
Vale.
I que feren dos semifinals i els guanyadors a la final. Vol dir, tenim els millors pelotaris, que jo puc dir que són els millors pelotaris del planeta. Què val? Avui, a partir de les 5 de la vesprà, dos semifinals dels millors pelotaris de la Comunitat Valenciana, val 12 euros, i el dia de la final per la nit és 10 euros l'entrada única, perquè sols n'hi haurà una partida, entonces és més barata la final que les dues semifinals.
Claro,
avui val 12 partida, claro. I la final valdrà 10. Entrada única per tot el món, tu pots vindre, pagar l'entrada, col·locar-te on més t'agrada. Pots anar a la grada, pots anar...
Vale, pel que no ha anat mai, on li recomanes que vagi?
Pues,
claro, perquè si jo n'ha donat una volta i te fiques ahí al mig...
Jo no me poso a l'escala,
Claro, això també té, verdad, que... Cuidado que...
Jo quan vaig me'n puig a la grada...
Allà dalt és el millor.
A veure, les partides està prohibit que el jugador tire la pilota dalt. Dalt tu pots anar a la grada, en la dona, en la filla, en el fill, i estàs molt segur, però on se viu la pilota de veritat és baix. I veus la velocitat de la pilota i veus els comentaris dels jugadors... La elegància que tenim l'afició, que no critica mai a un jugador, que tu pots apostar 10 euros per a l'equip roig i que l'equip blau fa una bona jugada, sí, i t'aplaudís.
Ahir mai heu renyit ningú? És
mai,
difícil,
no vam necessitar mai la Guàrdia Civil ni Guàrdia Jurat. Mai. És una gent super respectuosa, just que ve, ho pot dir, i en fi... Sempre n'hi haurà que apostarà 20 euros i per vagini pues podrà dir algo, però
Pepe, tu
però
que has viscut la pilota ara mateixa, com diries que està? O sea, si tu tingueres que dir, hòstia, perquè, claro, jo te veig a tu trencat els cuernos, així, cavallà, tira'm una mà, menegeu això, per favor, claro, hòstia, que jo, claro, te veig a tu i tinc la sensació de que tu veus que no, que te sa mal, no? Quan dir, hòstia, vaig a fer lo impossible perquè això no caiga, no? Però te veig a voltes desesperar per dir, hòstia, estic fent-ho tot i costa molt, és que costa molt.
Costa molt, i a mi el que m'agradaria tindre un trinquet que vinguera la gent, que el jugador visquera pues, la calor de la gent, i no, que n'hi ha partides que tens poca gent. Bueno, la pilota al dia a dia el veig més fluixer de que quan jo jugava, però sí que és de veres que quan hi ha un campionat o algo, per les mitjans de comunicació i tot això pareix que estiga més. Avui en dia guanyar un campionat és molt més que guanyar fa 30 anys un campionat.
Vale, però jo tinc la sensació que en València és molt més i que així s'ha perdut aquesta tradició. Sí. Per què? Per què s'ha perdut així? Així n'hi ha trinquets tancats i mira que així havia, per exemple, en Villarreal. En Villarreal tu has sigut un jugador de pilota dels més importants diguem, a nivell nacional i internacional. Claro, on s'ha perdut en Villarreal?
Mira, en Alacant n'hi ha molta afició, però n'hi ha molts trinquets en marxa. En València també n'hi ha molta més afició que en Castelló. És que en la província de Castelló, si no estiguem el trinquet municipal de Villarreal,
sí,
en tot el voltant no n'hi ha cap trinquet en marxa.
No n'hi ha res.
Castelló se fa la partida de la Magdalena.
En Buriana ha desaparegut.
En Buriana se fan dos partides a festes. En Onda la partida de festes.
O sigui, que
l'únic trinquet, bueno, que aguantem...
Saps què passa?
Tot l'any.
Tot l'any som vosaltres.
Jo crec que moltes vegades que les coses se conserven o que augmenten o que aguanten depenen molt de les persones. I ahí sí que vull trencar una llança en Pepe, perquè segurament si Pepe no estiguera, este trinquet
no estaria tancat.
Estaria com el de tants que ha comentat, no? Sí, Castelló, sí, com Borriana. O sea, l'empenyo de Pepe en tirar endavant, no? Per lo que ell ha sigut com a jugador, però també com a, lo que ha sigut com a trinqueter, és lo que es fa també que les institucions ens conscienciem de la necessitat de mantindre aquest trinquet obert i apostem per això, no? Entonces, jo crec que és molt important posar en prestigi la pilota. És cert que ara, com diu ell, des de les institucions n'hi ha un recolzament, jo crec que més important, perquè crec que fa més falta que fa 30 anys respecte a l'afició,
sí,
però és molt important que darrere d'això n'hi hagi persones que impulsen aquesta pilota. Nosaltres a Villarreal tenim la sort de que tenim a Pepe, i això jo crec que és el que fa que puguem tindre un trinquet com el que està obert, perquè si no, moltes vegades, i ho hem comentat un divendres per la vesprà, no estaria, simplement, si no fos per desempenyo de vaig a buscar, crida jugadors, crida federació, crida regidors, crida... i ell meneja, i al final impulsa.
Cada vegada està més difícil.
Home, ja.
Que fa 15 anys fem el trofeu en festes de Villarreal, i me venia molta gent jove de penyes, i era molt bonico, perquè vostè venien a la penya del Monapi o l'altre, n'hi havia color, i era bonico. Avui en dia, tu saps que fa festes, els tardeos que n'hi han entre les tasques,
claro,
les penyes...
És que teniu una guerra perduda, però és que teniu un horari molt xungel, Pepe.
Claro, però tampoc vas a fer a festes per la
no,
nit.
Claro, o diumenge de matí, però diumenge de matí te va la gent gran, la jove, claro, està morta. És que, claro, com ho arregles? És que n'hi ha massa coses, tio.
És que si el
futbol,
coses.
Pepe, si el futbol, el futbol comença a tindre un problema serio en això. Més del que vos penseu, eh? El futbol, n'hi ha una preocupació seria perquè, claro, n'hi ha tantes coses que... I així perquè... Nosaltres vivim en una realitat, perquè el Villarreal és Disneylandia, és una punyetera irrealitat, però n'hi ha llocs on costa fer anar la gent al futbol, i ha tingut que baixar els preus, i ha tingut que buscar... Claro, és que...
Així el que hem fet ha sigut al revés, acoplamos a l'horari del futbol, és dir, si el Villarreal juga a les 2, fem un almorzar, si juga a les 5, fem un tardeo.
Però que el Villarreal gira al voltant. Jo ara pensava, claro, com pot anar la gent jove? Hòstia, buscar empreses patrocinadores que paguen l'entrada del jove, que no pague el jove, que entre gratis, que n'hi hagi algú que diga, tu, tranquil, jo faig que 100 joves vagin, convideu a 100 joves a que vagin a veure la pilota el divendres, pague jo l'entrada.
Però
no sé, buscar una volta
alguna
cosa això.
Que el que ell mig en broma al principi, no? N'hi haurà que fer algun tardeo. No sé, n'hi haurà que buscar
algo
no? Que enganxi o que li doni continuïtat abans o després de la partida. És dir, que no se quede només en la part esportiva,
que claro,
sinó que acabem d'enganxar després o abans en la, no sé, serà qüestió de pegar-li voltes. És cert que el públic normalment és cert que té més edat, però si vols que la gent jove enganxe, i no és que no n'hi hagi, que jo, com te dic, si vaig, i n'hi ha algunes persones joves.
N'hi ha un problema de...
Però...
A veure, jo ja... Perquè ara estarà escoltant el del handball i el del bàsquet i el del ping-pong i diran, tu, nosaltres també necessitem ajuda i també volem que vinguin a veure-nos. I és que la pilota té algo més, claro, és perdre algo que és senya d'identitat. O sigui, ho estem perdent tot. Jo parlava prou en l'arxiver en Vicent i m'ho diia, per exemple, no guardem les fotos, no portem els vídeos, no recordem coses d'antes, la gent se'n va, la gent gran, i totes les històries d'antes no les traslada, no les guardem, que això és un treball que feu en l'Ajuntament. Claro, si perdem la pilota, o sea, si desapareix, com diu Pepe, i van desapareixent tots els trinquets de Castelló, ara encara està l'edifici, però arribarà un moment que d'ací 20 anys haurà un alcalde que dirà, jo per què vull ser edifici per jugar un dia a l'any? Vaig a fer una biblioteca, vaig a fer, no sé, lo que, a jugar a la Play, saps? I claro, com salves d'això i aconseguis que algo tan teu no se'n vagi a terra?
En la resta d'esports que tu comentes, no? És el cognom, no? De la pilota. La pilota té un cognom que és pilota valenciana, sí. No? És una arrel nostra, és una arrel d'identitat, és una arrel de tradició, que altres esports, que també són importants, jo com a regidor d'esport que he de dir, tots són importants, però transcendixen més allà perquè tenen unes fronteres diferents. La pilota valenciana és una pilota que és nostra, i si no la cuidem i no la mantenim, pues arribarà un moment que deixarà d'estar.
I com la modernises perquè la gent jove li agrada? Perquè pues... jo sempre ho dic, jo quan anava he pensat, este és igual que el tenis, tio, és igual que el tenis, o sea, no te compliqui la vida, te'n vas a llevar una partida de pilota valenciana, és una partida de tenis, però se juga
a
la mà.
A la mà.
Ja està. Que és però més difícil. Però Pepe, al final, pel que no hagi anat mai, que diu, quin avorriment, ahí pegant manotat. No, al revés. És igual que el tenis, o sea, sí. I en la mà. Lo que passa és com li pegues la volta perquè la gent vagi un dia i diga, hòstia, que guapo. Claro, li tens que, sí, com pues, diu, generar algo perquè la gent clar, jove no li diga,
al final,
pilota, quin avorriment. No?
Les coses s'han de modernitzar. És dir, d'alguna manera, sense perdre l'essència de la tradició, jo recordo la primera vegada, de xicotet, teníem el bàsquet i el handball, que anàvem més o menys de la mà, estava el futbol, quan jo era menudet, i el handball i el bàsquet. I de repente el bàsquet va posar allò del 1+1, de la línia de 3, de... anàvem modernitzant, no?, d'alguna manera, i va crear o va generar una expectació diferent, no? Jo crec que la pilota, sense perdre la tradició de lo que és la pilota, evidentment ha de modernitzar-se i fer-se més atractiva, pues, en imatge, en que els jugadors, d'alguna manera, siguen o tinguen més repercussió mediàtica, per això també esteu els mitjans de comunicació, no?, per fer-los créixer. Així és veritat, tenim a Pepe Mezquita, que és d'ací, però tenim dos jugadors que s'han criat, que són Álvaro i...
No, si tenim a Pablo de Buriol, que Pablo... és Álvaro
Mañas, que és de Villarreal,
i Álvaro... José Salvador, que juga esta vespre, que és una màxima figura, que ell és d'ahir de les Baix, però ell va fer tot l'entrenament de jovenet a la meva escola de significació.
La teva escola, quants jugadors ara mateix estan en el circuit que s'hagin criat així?
En el circuit aixina l'únic que tenim és Álvaro Mañas, vale. No tenim cap figura indiscutible. Bueno, José Salvador.
Vale. I quants jugadors estan jugant?
Pues havent fet ara la Copa, que és 10 equipos, per 3, pues uns 30 jugadors.
Vale, la teva salvació és que captar que sí que es vagin a jugar a la pilota, si no n'hi ha una altra.
Ja, clar,
sí,
no,
però
i l'escola està en marxa.
Javi, que de 30 jugadors de tota la comunitat, un és de Villarreal, és dir, d'alguna manera, o sea, sí, és,
sí, no està clar.
És molt difícil,
és una burra,
si t'agraden percentatges
no,
en el futbol.
Burra, és una burra.
I ja no sé això, és que l'altre dia vam estar en una partida i parlava en Álvaro, no?, i les ganes que té i el nom de Villarreal, i ara tenim l'equip que porten darrere, que és l'equip de l'Ajuntament de Villarreal. O sea, hem de potenciar això, hem de crear, no sé si dir-li ídolos o no sé com podeu fer-ho vosaltres en mitjans de comunicació, no?, de prestigiar aquests jugadors perquè siguin també referents de xiquets joves, de dir, és que jo vull ser com Álvaro, vull ser
sí,
com
claro,
Pepe.
Però jo crec que n'hi ha un pas també de desconeixement de l'esport, ¿vale?, de desconeixement de lo que te vas a trobar si vas a veure, perquè sona viejuno, no?, el trinquet com a tal, el que on se juga, la gent gran, tot el que l'envolta, no?, i no és real. O sea,
no,
és
sí,
real.
Tu.
Clar, aleshores, com li convenç a algú que dir, no, és que tu, no, em vaig a veure el tenis i tal. Este és lo nostre, realment. Mira, per acabar, Pepe, recorda l'horari, recorda qui pot anar, recorda lo que val, i a veure si algú de qui està escoltamos el cotxe diu, va, tio, estàs esperant, me'n vaig un rato, encara que sigui a les 5 i ves la pilota.
Pues bueno, pues repetís que és el trofeu de l'Ajuntament de Villarreal, és la Supercopa, és millors jugadors de la Comunitat Valenciana professionals. Comencem a les 5 de la vespre en la primera semifinal, continuació 18:30, 18:45 la segona semifinal, i el preu de l'entrada d'avui de les dues semifinals seran 12 euros. Avui és de vespre...
O sigui, 6 per partida.
6 per partida. I recorde també que havent fet això per tots públics, que el divendres que ve els dos guanyadors d'esta vesprà jugaran la final a les 10:45 hores i el preu d'entrar serà 10 euros i ningú me pot dir que per l'horari no pot vindre. Si un pot vindre de vesprà, potser la setmana que ve un altre pot vindre per la nit, però sí, que ho havent fet ja perquè ningú
que
diga
tot el
és que de vesprà no puc o per la nit no puc. Té les dues semifinals de vesprà i té la final a les 10:45, que no és la primera que hem fet, ha donat molt bon resultat. I bé, és veritat, Xus, que ve altre públic més jove i se fa també un bon ambient. I bueno, i vam mirar i vam dir, pues anem a fer la semifinal de vespre i la final per la nit, que puga vindre tot el públic de Villarreal i província.
Pues, senyors i senyors, algo més, senyor Madrigal, que vull contar?
Que anime a tot el món, que gràcies a vosaltres també per donar aquesta difusió, que és importantíssima, com he dit el mitjà.
Home, jo Pepe el tinc per càstig tota la vida, home, sí. Això, allò, lo que fa.
Però
que
bueno,
falta,
Que anime també a molta gent jove, de veritat, que sobretot la partida de la nit serà un espectacular, disfruteu, aneu a sopar en els amics i després una festa allà al Trinquet, sábados a gols.
Pues, es queda dicho. Ale, tanquem. Una pausa.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
Neurovila. El centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigit a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org. Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Villarreal. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Bueno, crec que ha estat bé parlar amb la gent de la pilota. Rubio, algo més? Demà Barcelona.
Sí, bueno, una última cosa que a lo mejor no li importa molt a la gent, o igual sí. Segons avança el diari AS, els drets de televisió de la Lliga, a partir de la 27-28 i fins a la 31-32, avui han eixit a subhasta. Veurem les plataformes
com entren. A veure qui paga. A veure qui paga.
Claro,
a veure si, última, passa, a veure si passa com en França.
L'última no xifra crec que són 990 milions. S'espera que se millori aquesta xifra, però això, veurem com entra gent com Netflix o Amazon o aquestes plataformes
quanta,
noves.
Quanta gent creus que va veure el Villarreal Rayo?
Crec que 120 i algo mil, no?
128.000 persones. 128.000 persones. ¿Vale? Ho dic perquè tinguis una consciència de lo que és l'audiència. Ale, que se n'anem. 3:08, tu. Tardia, ja és hora.
Villarreal Esports. Radio Villarreal.